Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Benvingudes i benvinguts a la sessió plenària del mes de juliol. De fet, aquesta és l'última sessió plenària abans de marxar de vacances i avui tenim 9 punts a l'ordre del dia. Del que podem destacar d'aquests punts, el més important seria una modificació del POUM. De fet, es farà una proposta per fer una creació de comissions per a la revisió d'aquest pla urbanístic urbanització municipal. També en l'ordre del dia tenim una modificació de les festes locals del 2011, modificació de crèdit, modificació de l'ordenança fiscal, d'ocupació de domini públic i ja els assumptes sobrevinguts. Esquerra presentarà dues mocions relacionades amb l'Estatut, amb la sentència de l'Estatut que vam conèixer fa dues setmanes, amb la manifestació i amb tot aquest tema de l'Estatut, de les manifestacions i del dret a decidir. Ara sí, donem pas ja a l'alcalde de la Vila, Inés Jiménez, per començar aquesta sessió plenària del mes de juliol. Sembla que no comencem encara la sessió plenària. Ara sí. Donem pas.
Molt bé, doncs molt bona nit a tothom. Benvinguts en aquest ple ordinari del mes de juliol, celebrat de manera extraordinària el dia 15, avui dijous, i no habitualment com ho fem en l'últim dimarts de cada mes. Benvinguts a tots a la sala de plens de Cala Barola i també donar la benvinguda a tots els que ens escolten a través de les zones de Ràdio Castellà. El primer punt de l'ordre del dia d'avui és l'aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. En junta de portaveus, ni tampoc a través ningú de correu electrònic, ha fet cap esmena, almenys que jo recordi. Per tant, passaríem a la votació d'aquest acte de la sessió anterior. Vots en contra de la proposta, abstencions, vots favorables. S'aprova per unanimitat aquest primer punt de l'ordre del dia d'avui. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és el donar compte dels drets d'alcaldia i dels acords de Junta de Govern local. Tampoc en Junta de Portaveus ningú ha volgut cap tipus d'aclariment en els decrets que s'han fet des de l'últim ple ordinari. Per tant, passaríem doncs al tercer punt de l'ordre del dia d'avui, que són les festes locals del 2011. N'informa el regidor de Comerç, el senyor Òscar Lomas.
Bona nit. Com marca l'Estatut dels Treballadors, de les 14 festes laborals al llarg de l'any, dues correspon a la corporació local d'on fixar la data. Com cada any, les dates que es proposen serien el dia 19 de març, el dissabte 19 de març, festa de Sant Josep, i el dilluns 12 de setembre, festa major. Gràcies.
Molt bé. Passem a les intervencions dels diferents grups municipals, si n'hi ha. Sembla que no n'hi ha cap, per tant passaríem ja directament a la votació d'aquest tercer punt d'ordre del dia d'avui. Vots en contra de la proposta, abstencions, vots favorables. S'aprova la proposta per unanimitat i passem al quart punt de l'ordre del dia d'avui, que és la modificació de crèdit i que n'informa el regidor d'Economia, el mateix senyor Òscar Lomas.
Bona nit de nou. Portem en aquest cas aprovació la modificació de crèdit número 5 del pressupost de l'any 2010. Aquesta consisteix en tres parts. D'una banda, donar de baixa l'import de les partides del capítol 1 i 4, d'acord amb la reducció de retribucions i assignacions aprovades en el ple anterior. L'import que es dona de baixa en aquest cas és de 219.226,18 euros, que es destinarà a reduir el dèficit de la liquidació de l'exercici anterior. En segon lloc, i d'acord amb la proposta del comitè d'empresa formulada a la comissió mixta del passat 3 de juny, les retribucions que van deixar de percebre els treballadors que van exercir el seu dret de vaga es destinen a augmentar la partida pressupostària d'ajuts socials. Per tant, s'augmenta el crèdit de la partida del capítol 4, ajuts a famílies, en 6.671,24 euros, tot millorant les diverses partides de retribucions del capítol 1. Per últim, una vegada el Consell de Cooperació ha decidit quins són els projectes en els que es destinaran els ajuts de cooperació al desenvolupament d'enguany, es dona de baixa la partida genèrica de 100.995 euros i es creen les quatre partides nominatives següents. D'una banda, el Fons Català de Cooperació, a la qual s'assignen 77.295 euros, l'entitat 1+1 amb 5.700 euros, Castellà per Colòmbia amb 13.000 euros i l'entitat Codescamp amb 5.000 euros. Gràcies.
Gràcies, regidor, per les explicacions, intervencions. Sí, per part del grup de l'Altraveu té la paraula la seva regidora, la senyora Ita Espinosa.
Bé, com el nostre vot serà l'abstenció, faré una petita explicació perquè s'entengui. Atès que aquesta modificació de crèdit fa referència a tres temes diferents que per separat en una votaríem en contra en coherència al nostre vot en l'últim ple extraordinari i respecte de les altres dues votaríem a favor. És a dir, respecte de l'aprovació de la reducció de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament, les reduccions a aplicar a partir de l'1 de juny de 2010 a les retribucions i assistències dels membres de la corporació i les reduccions de l'assignació a percebre pels grups municipals a partir també d'aquesta data i sobre les que l'Altraveu va votar en contra per diferents motius i que també ja es van explicar, en aquest cas votaríem en contra en coherència doncs, en el vot anterior. Respecte a la proposta dels representants dels treballadors de destinar l'import que es deixi a percebre pels treballadors a l'aplicació pressupostària d'ajuts socials, aquí votaríem a favor i també votaríem a favor respecte a la sol·licitud de la regidoria d'immigració, cooperació i solidaritat de la creació d'unes partides de subvencions nominatives. En aquest cas també votaríem a favor. Però bé, com ja hem dit abans, el nostre vot resultant serà l'abstenció.
Gràcies, regidora. Més intervencions per part del grup d'Esquerra Republicana per Catalunya, de Catalunya. Té la paraula el seu regidor, senyor Jordi Permanyer.
Bé, bon vespre. El nostre vot en aquest punt també serà l'abstenció. No m'allargaré perquè s'ha explicat abans per part de l'Altraveu. Nosaltres des d'Esquerra ens trobem igual. Es porta a votació aquesta modificació de crèdit, s'han ajuntat diversos temes, diversos partides, com que no es vota partida per partida ens abstendrem perquè estem d'acord amb tema d'ajuts socials, estem d'acord amb tema de cooperació, però en coherència també amb el que vam votar a l'anterior ple, doncs no podem donar-li suport i per tant ens abstindrem.
Molt bé, doncs fetes les explicacions i els posicionaments dels diferents grups municipals, passem a la votació d'aquests quart punt de l'ordre del dia d'avui, que és la modificació de crèdit. Vots en contra de la proposta, abstencions. Els 6 regidors del grup de Convergència i Unió, els 2 regidors del grup de l'Altraveu, els 2 regidors del grup d'Esquerra Republicana i el senyor Jordi Román. I vots favorables a la proposta de modificació, els 10 regidors de l'equip de govern. Passem ara al 5è punt de l'ordre del dia d'avui, que és la modificació d'ordenança fiscal d'ocupació de domini públic. M'informa el primer tinent d'alcalde, senyor Pepe González.
Gràcies, alcalde. El ple del mes passat va aprovar la creació del servei del mirador i també els reglaments de funcionament i d'ús dels espais i locals. Avui, en la modificació de l'ordenança fiscal, completem els criteris de gestió del nou espai. En la proposta que presentem a votació, definim les tarifes de tots els espais del mirador, les sales, els despatxos, l'auditori, la sala d'actes, el magatzem, les taquilles. Les tarifes responen a la mateixa lògica i al mateix criteri de les que estan establertes ja en l'ordenança per la resta dels equipaments municipals. També s'estableix un preu per al servei de fotocòpies i enquadernació. Hi ha també establerts criteris de bonificació per entitats de castellà i de fora i per empreses, tant les ubicades en el mirador com la resta. Vull fer menció a dues novetats significatives. Una, recollim una proposta de convergència en la comissió, hem introduït la possibilitat de bonificar a empreses i entitats amb finalitat de lucre, que això és una cosa novedosa, sempre que realitzen activitat en col·laboració amb l'Ajuntament. Obrim aquí la possibilitat de col·laborar també, no només a les entitats sense ànim de lucre, sinó també a la resta, diguem. També hi ha la voluntat de que l'usuari, sigui quina sigui la seva condició, es faci sempre càrrec de les despeses generades per les necessitats tècniques de control o organitzatives en la realització de qualsevol acte o esdeveniment. Com ja va passar en el ple anterior, en l'elaboració dels reglaments, agraïa als regidors que formen part de la comissió la seva actitud i les seves aportacions. Passem, doncs, proposem doncs, la modificació de l'ordenança fiscal d'ocupació del domini públic. Gràcies, alcalde.
Gràcies, regidor. Intervencions? Sí, per part del grup de Convergència i Unió té la paraula la seva portaveu, la senyora Montse Gatell.
Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Bé, la proposta de modificació de l'ordenança que regula l'ocupació del domini públic, és a dir, l'ús, bàsicament, dels equipaments municipals, ens sembla, en general, encertada. Sobretot pel que fa a la seva necessitat. Nosaltres creiem que és necessari regular l'ús dels equipaments municipals perquè d'aquesta manera s'ordena i es vetlla pel seu caràcter públic i també per la seva cura. A ningú se li escapa que els equipaments públics, de la mateixa manera que la via pública, necessiten un manteniment, unes accions de neteja, de modernització i, per tant, unes inversions que no es poden sustentar exclusivament amb fons municipals. És cert també que de vegades hi ha hagut entitats, o més aviat persones, les menys, afortunadament, que han fet ús dels equipaments sense tenir-hi massa cura, sense adonar-se del que li costa a qualsevol ajuntament i, per tant, a tots els ciutadans d'un municipi mantenir-lo i fer-ne un bon ús. Per tant, és òptim establir unes normes d'ús i també uns preus d'aquest ús. Tal com ja ha explicat el regidor, l'ordenança contempla la diferència de tracte que reben les entitats sense ànim de lucre de les empreses privades que sí que obtenen un benefici amb la seva activitat. I es regulen els preus de les sales del mirador, dels despatxos, les aules, la terrassa, el magatzem, taquilles i fins i tot el lloguer d'ordinadors. Els preus no podem dir que siguin barats, efectivament, però tampoc estan lluny del que s'estableix en altres municipis. El problema no és fer de nou una ordenança, sinó modificar-ne una que ja existeix, que vol dir que té uns precedents i, per tant, alguna cosa amb què comparar-ho. I ho diem bàsicament perquè aquesta ordenança modifica el preu de l'auditori, el preu de lloguer de l'auditori, ja que aquest teatre ha passat, com saben, de dependre en la seva gestió de la regidoria de cultura directament a dependre de l'empresa gestora de tot l'edifici del Mirador. Una empresa que, a diferència de la regidoria, de qualsevol regidoria, sí que necessita obtenir uns ingressos econòmics. És per això que el preu de l'auditori ha augmentat significativament fins als 450 euros per mig dia d'ús i fins a 800 euros per un dia d'ús. A part dels diners, posem seriosament en dubte que l'auditori hagi desaparegut de les competències de la regidoria de cultura que fins ara el gestionava i programava també les temporades de teatre, música i dansa, així com els usos que en feien les entitats i les diferents escoles del municipi. En aquesta relació entre la regidoria i aquestes entitats sempre hi ha hagut molta flexibilitat i una entesa que de moment no sabem si serà també per part dels nous responsables d'aquest equipament. Haurem d'esperar a veure'n els resultats. Tot i així, manifestem el nostre desacord, que per altra banda sabem inútil, d'aquest canvi que priva la regidoria de cultura d'una de les seves tasques bàsiques i primeres, que és la programació cultural del municipi. No sabem a hores d'ara si la regidora de cultura hi té res a dir. El nostre grup ha fet aportacions, com ha dit el regidor, i a més agraïm que s'hagin acceptat aquesta ordenança, com ara, com deia el regidor també, el prec que algunes empreses privades amb una significació especial, que fan també un servei públic, cultural o educatiu, obtinguin també un tracte especial, unes bonificacions. Les escoles concertades, les llars d'infants, les escoles de diferents especialitats artístiques, que en tenim diverses, per sort, al nostre municipi. Òbviament, ho demanem, i així ho vam especificar, per a aquelles que no cobrin entrada pels seus actes i que facin aquestes actuacions amb la col·laboració de l'Ajuntament. Tenim, com s'ha vist, alguns dubtes sobre la gestió cultural que es pugui fer al Mirador, i això té a veure també amb els preus públics que ens proposa el govern municipal. Vostès van decidir, van triar aquesta especialitat de gestió indirecta a través d'una empresa i han fet els canvis pertinents en l'organització cultural del municipi perquè surti més a compte, com és obvi. Amb tota la prevenció de que som capaços i en coherència també amb el vot que vam emetre en l'establiment del servei del Mirador, el nostre vot serà l'abstenció a l'espera de poder fer una valoració quan tot això s'hagi posat en marxa i realment tinguem els indicadors oportuns per fer-ho. Gràcies.
Gràcies, regidora. Més intervencions? Sí, per part del grup de l'Altraveu té la paraula el seu portaveu, el senyor Martí Llobet.
Gràcies, alcalde, regidors. Bé, en el darrer ple ens vàrem abstenir en els punts de la creació del Mirador i en el seu reglament. Avui també ens abstindrem en la modificació de l'ordenança fiscal d'ocupació de domini públic. Sí, però que volem fer-hi algunes apreciacions. Ens sembla molt bé intentar fer compatible l'ús públic d'aquestes instal·lacions entre les entitats i empreses. Els preus proposats per la regidoria ens semblen molt raonables i les bonificacions donen sentit a la feina que fa molta gent des de les entitats i que el consistori cal que recolzi. És important que el centre estigui al servei de les entitats, però també és oportú que sigui capaç de recaptar a les empreses privades o associacions amb ànim de lucre per tal d'ajudar a mantenir un espai que, sens dubte, tindrà moltes despeses. Ens queden, però, alguns dubtes per aclarir, dubtes o serrells que en les informatives ja van aparèixer per vostès mateixos. L'horari d'obertura i tancament del recinte també pot donar peu a dificultats a l'hora d'establir segons quines tarifes. I allà l'ordenança diu, en funció de les necessitats tècniques de control organitzatives, la direcció de l'equipament determinarà el nombre de persones de personal necessari en funció de la classe d'acte o espectacle a realitzar i el facilitarà. L'usuari es farà càrrec d'aquesta despesa. Pensem que aquest punt és un calaix de sastre prou ampli perquè se'n faci l'ús que se'n vulgui per part de la gerència. Si bé no hi ha dubte en el cas de les empreses, ens queden interrogants a l'hora que això es pot aplicar a les entitats que vulguin realitzar quelcom i no passi necessàriament pel paraigües de l'Ajuntament, de consens amb l'Ajuntament o amb la Regidoria de Cultura. Ja entenem que una ordenança no es pot recollir tota la casuística, però sí que val dir la pena tampoc deixar portes obertes per aplicar de manera discrecional segons quines tarifes. També tenim dubtes, tenint en compte que l'auditori i la sala d'actes són gestionats per l'empresa gestora, com s'elaboraran els calendaris i si, en cas de confluència d'interessos, quins primaran a l'hora de fer la sessió. En tot cas, com que vostès estan oberts a revisar l'ordenança en els següents mesos si cal ajustar quelcom, nosaltres seguirem atentament el funcionament i l'aplicació de l'ordenança per tal de fer-hi esmenes. El nostre vot serà l'abstenció. Gràcies.
Gràcies, regidor. Més intervencions per part del grup d'Esquerra Republicana. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Jordi Permanyer.
Bé, el nostre vot també serà l'abstenció. Estem d'acord que calia fer una ordenança, calia posar preus, hi ha aspectes positius, hi ha propostes acceptades, propostes que han fet diferents grups i que s'han acceptat. Hi ha aspectes positius amb aquesta ordenança, com que alguns serveis són gratuïts, com la connexió a internet o la bonificació del 100% a entitats i associacions sense ànim de lucre que figurin inscrites en el registre d'entitats local. Però també hi ha aspectes que ofereixen molts dubtes i aspectes negatius. Però nosaltres ofereixen dubtes, com ja ha quedat reflectit aquí en intervenció d'altres grups, i que no queden prou clars ni reflectits amb aquesta ordenança, que pot donar lloc a interpretacions diferents en casos semblants. No queda molt especificat i poden haver vares de mesura diferents per segons quins casos. Un altre tema que tenim dubtes, també ha sortit, és el tema de la gestió de l'auditori. No ens queda clar qui gestionarà el tema de l'auditori, quina prioritat hi haurà, si el lloguer, la programació per part de Cultura, si és que ho fa Cultura o ho fa la gerència del Mirador. I volem recordar també que, com vam manifestar ja amb l'aprovació del reglament, doncs que s'han perdut oportunitats. Una és, i tornem a insistir en el tema, és que no hi ha una sala d'exposicions permanent, ni adequada, ni fixa, cosa que fa falta a Castellà i s'ha perdut una oportunitat allà al Mirador, que no hi és, i les exposicions s'hauran de fer en espais doncs, que són de pas i en espais que no estan prou adequats per fer exposicions de qualitat. I un altre tema que per nosaltres no és positiu és que el lloguer de despatxos per emprenedors es poden llogar aquests despatxos a persones o empreses que no cal que estiguin empadronades a Castellà. Sí que és veritat que es diu que la seu social haurà de ser aquí a Castellà. Això és molt fàcil, però ens podem trobar, ja veurem com va evolucionant, però ens podem trobar que nous emprenedors residents aquí a Castellà es quedin fora perquè estan ocupats per emprenedors de fora de Castellà.
Molt bé, doncs iniciem torn de rèpliques. Té la paraula el regidor Pepe González per part de l'equip de govern.
Bé, jo d'entrada el que vull és centrar-me en el que posem a votació, perquè s'ha parlat de tot menys del que es posa a votació. En realitat, és la modificació de l'ordenança fiscal d'ocupació de domini públic. Fem referència a un determinat preu. Sí que és veritat que en el cas de Convergència s'ha fet algunes referències amb això. Crec que Esquerra parla de lo que ja vam aprovar el ple anterior. Van sortir aquests temes, es van debatre i van sortir. Avui jo crec que es fa referència a coses que aquí ni es diuen ni es plantegen en cap cas. I posaré un exemple que és el tema de l'auditori. És veritat que l'auditori hem pujat una mica el preu. Penso que eren 380, que costava migdia, i ara costarà 400 i pico. O sigui que és veritat que l'auditori no és el mateix auditori que hi havia abans. Té unes instal·lacions que no són les que eren i té una capacitat que no és la que era. Té unes possibilitats que no són les que eren. Potser si aquí hem pujat una mica. El que jo crec que no s'ha entès, i probablement tenim responsabilitat nosaltres, és en la fórmula de gestió. En cap cas el fet de que un espai sigui gestionat unes determinades coses per part d'una empresa, això suposarà canviar les funcions i els criteris que tenen la regidoria. Evidentment, la programació de cultura la continuarem fent la regidoria de cultura. És a dir, és que aquí no s'entrarà. Evidentment que cultura té les seves competències i programarà les seves activitats. I el mateix la resta de la regidoria. Si educació ha de fer activitats allà amb les escoles, són ells els responsables de fer la programació, o qualsevol altra regidoria. O sigui que és veritat que tens una gerència que intenta donar una certa coherència al funcionament del centre. I que, evidentment, sobretot, el que intenta fer és treure mitjans, sobretot a nivell extern, i això era una mica el que intentaven definir avui aquí. Aquí parlàvem simplement d'uns determinats criteris i d'uns preus que tindran els espais, a més dient que les entitats sense ànima de lucre, a més, no pagaran, i sí que posaven cert èmfasi en un parell de coses perquè hem trobat que és una cosa que apareix que, bueno, que ja l'estem patint des de fa, jo crec que moltíssims anys. És que la gent està acostumada a que tot el servei sempre els ha de pagar l'Ajuntament. I per això jo crec que això no és un calaix desastre, ni una porta oberta per no. El fet de dir de que qualsevol entitat o qualsevol organisme, sigui públic o privat, totes aquelles necessitats tècniques de control organitzativa corren a càrrec d'això, què és el que intentem dir? Bueno, doncs, escolta, és veritat que a l'auditori hi ha uns serveis que van incorporats en la pròpia sala, que és l'aire condicionat, o que és la calefacció, o que és l'espai. Claro. Després hi ha necessitats que no tothom té. Escolta, si resulta que necessitem un tècnic de so durant 2 dies per fer una activitat, el que pensem aquí és que el normal és aquest sobrecost que suposa una despesa directa per l'Ajuntament el pagui l'usuari, sigui una empresa privada o pagui una entitat. És a dir, jo crec, el que jo que m'agradaria que quedés claríssim, perquè jo crec que això ni ens ho hem plantejat ni molt menys mai, és que la gestió del centre mai afectarà a el que són les competències de cada una de les regidories, que tindrà la seva funció, evidentment que la programació de teatre, de música, o és a dir, la farà la regidoria de cultura, evidentment.
Gràcies, regidor. Més intervencions? Molt bé. Sí? Doncs per part del grup d'Esquerra Republicana té la paraula el seu regidor, senyor Jordi Permanyà.
Sí, molt ràpidament també. Aviam, nosaltres hem parlat de coses que hi ha a l'ordenança i algunes hem dit que ens semblen molt bé, com la bonificació i alguns serveis que estan gratuïts, que seran gratuïts, i hem parlat d'altres coses que no hi són a les ordenances però que van lligades. Un dels temes, ara hi ha hagut mig aclariment per part de l'auditori, és orgànicament l'auditori finalment de qui depèn? De qui depèn? De cultura o de la gerència del mirador? Això no ens queda clar. Quina prioritat hi haurà? La de llogar o la de programar? Si primer ho tenen llogat, després ja no podran, aquells dies que tinguin llogat, ja no podran programar cultura, com funcionarà això? Són casos que ja ens anirem trobant, ja veurem com es aniran solucionant, però tot l'altre va lligat amb el que estem parlant avui. I remarquem una vegada més, per què? Per una sala d'exposicions? Bueno, perquè una sala d'exposicions podria ser una sala d'exposicions que es pogués llogar també, aquí no hi és. Per què? Perquè no hi és la sala d'exposicions. És una oportunitat perduda, entenem nosaltres.
El mirador globalment és un únic equipament. Des de la sala d'actes fins a l'auditori, fins a les aules, absolutament tot funciona com un únic equipament. I orgànicament està escrit alcaldia. I tota la regidoria, evidentment, podran programar allà. Sí. Ojalà el problema que tinguem és que ens falten dies per fer activitats en l'auditori. Contentíssim estaria. El problema és que no serà així. I la veritat és que, per sort o per no sort, sí, les possibilitats que tindrà de fer, sobretot, actes culturals, perquè aconseguir conferències externes o cosa, o aconseguir, diguem, congrés o convenció, per desgràcia, les possibilitats que tenim com a castellà tampoc són massa. Sí.
En qualsevol cas, abans de passar a votació, si recordar el regidor d'Esquerra Republicana, el seu portaveu, el senyor Jordi Permanyer, que em sembla que la setmana vinent en Junta de Govern Local s'aprovarà definitivament l'execució d'una de les obres més importants que es realitzaran en el proper curs, a partir del mes, esperem, d'agost, setembre, que és la de l'antic Ajuntament, la reforma i rehabilitació de l'antic Ajuntament, un lloc en el qual hi haurà una gran sala d'exposicions, un dels llocs que esperem doncs, que sigui d'ús públic també, doncs per les entitats, pels pintors, pels artistes, etc, etc, i que per tant doncs també segurament s'haurà de fer una modificació en aquesta ordenança per tal de poder-ne valorar econòmicament què és el que suposa si algú, en aquest cas, doncs, que hi hagi una voluntat privativa en vol fer-ne ús. D'acord? Bueno, jo diria que els fons estatals han estat abastament publicats quins són els diferents projectes. Si vol conèixer més concretament en què consisteix aquest projecte, li podem deixar a secretaria el projecte en qüestió que s'està treballant des dels serveis tècnics municipals. Per tant, passaríem a votació aquest cinquè punt d'ordre del dia d'avui, que és la modificació de l'ordenança fiscal d'ocupació de domini públic. Vots en contra de la proposta, abstencions. Els sis regidors del grup de Convergència i Unió, els dos regidors del grup de l'Altra Veu, els dos regidors del grup d'Esquerra Republicana, el senyor Jordi Román. Vots a favor. Els deu regidors de l'equip de govern. Passem ara al sisè punt d'ordre del dia d'avui, que és l'improcedència de l'expropiació sol·licitada pel senyor Cortiella. M'informa el regidor d'Urbanisme, el senyor Aleix Canalís.
Moltes gràcies, alcalde. Molt bona nit. En data de 2 de juny d'enguany, el senyor Josep Cortiella i Dallà insta l'inici d'un expedient d'aprovament d'una finca de la seva propietat de 3.703 metres quadrats situada a la zona de Can Barba i qualificada segons el nostre pla general com a sistema d'espais lliures, protecció de barrancs, la categoria D4. Tenint en compte que el pla general preveu que la titularitat d'aquest tipus de sòl pot ser tant de titularitat pública com privada i vistos els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament, en els quals es fa palès la no obligatorietat d'expropiació en aquest cas, proposem al ple de declarar inadmissible la iniciació de l'expedient d'apregoament instat pel senyor Cortiella al tractar-se de terrenys que, segons el pla general vigent, no han de ser necessàriament de titularitat pública. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Intervencions. Per part del grup de Convergència i Unió té la paraula la seva regidora, la senyora Gemma Peric.
Sí, gràcies. Primerament, una observació, més que res que hi hem atinat. No sé si seria més aviat oportú, de cara doncs, al tema de protecció de dades, haver fet doncs, un acord en relació a la finca i no tant potser doncs, el nom de la persona. No ho sé, bàsicament és una observació que, més que res perquè surt el titular aquí, que el pobre senyor potser doncs, si no ho sap que avui es parla d'ell. En tot cas, el nostre vot serà l'abstenció. No cal dir que nosaltres no som tècnics i aquesta és una de les justificacions pel que respecta a planejament urbanístic, perquè amb això doncs, poguéssim determinar, valorar i finalment votar si l'expropiació que ha sol·licitat aquest senyor és o no procedent. Això ho informen els tècnics, però a nosaltres, els representants polítics, ens toca analitzar els diferents camins que es poden agafar en aquest cas. Camins que es poden escollir després que el particular demanés l'expropiació passats els 5 anys de l'aprovació del Pla General. I quins camins? Doncs el que diu la llei. Vostès diuen que no procedeix a executar l'expropiació perquè el Pla General no determina que aquesta finca hagi de ser obligatòriament pública, que també pot ser privada. L'equip de govern hagués pogut optar, o no, per declarar aquesta finca d'interès públic i, per tant, expropiant-la, sent el propietari d'un solar o parlar amb la propietat, cosa que ens consta que no ha estat així en el moment doncs, de portar aquest acord a ple. També pensem que nosaltres hauria estat bo poder-ho comentar doncs, en la Comissió de Territori, donat que aquesta sol·licitud d'expropiació fa més d'un any que es va entrar en l'Ajuntament, al registre de l'Ajuntament. També ens ho podíem haver estudiat i debatut en aquesta Comissió de Territori o si haguéssim iniciat la revisió del Pla General a inicis de la legislatura, haguéssim determinat quin és o no l'interès públic d'aquest solar i, per tant, aleshores haguéssim pogut determinar doncs, què era el més oportú, si mantenir la situació d'aquesta finca o doncs, canviar el que el planejament en aquell moment doncs, amb la revisió hagués determinat. Per això, en relació a qualsevol debat tant de la Comissió de Territori com de la Comissió de Planejament, com que no hi ha sigut, doncs no hem pogut, doncs, en tot cas, rebre la informació oportuna per valorar quins són els camins més adequats. El debat el farem a partir d'ara amb la revisió del Pla General, que és el que aportarem en el proper punt, i en tot cas esperem que aquesta dinàmica en tot el planejament, en tot el que són procediments urbanístics, que en tot cas ens donem per informats just en el moment que s'aproven o bé per Junta de Govern o bé en el ple, potser ara doncs, canviarà a través d'aquesta comissió que esperem que sigui més fructífera. Ara potser el particular, segurament, si no ha arribat doncs, a cap tipus d'acord, ho recorrerà i ens trobarem que al cap d'un temps doncs, això igual, doncs, si ho guanyés, també s'haurà d'expropiar.
Moltes gràcies, regidora. Més intervencions? Sí, el senyor Permanyer, per part del grup d'Esquerra, té la paraula.
Bé, nosaltres ens abstindrem en aquest punt. No s'ha valorat amb els grups, amb els diferents grups, si és interessant o no aquesta peça. Nosaltres ens en podem refiar del tema tècnic, de l'informe que fan, però nosaltres entenem que és un tema que s'ha de debatre, no? I s'ha de valorar cada cas d'aquests. Sí que és veritat que es farà amb revisió de pla general d'una manera global, però cada cas jo crec que s'hauria de fer un debat abans de prendre una resolució d'aquest tipus i no s'ha fet, per tant no ens abstindrem.
Sí. Gràcies, regidor. Em sembla que obrim torn de rèplica amb el regidor d'Urbanisme, el senyor Aleix Canalí.
Sí, no, més que res, és cert que no s'ha comentat amb anterioritat, però també no és menys cert que la propietat en qüestió es troba, com el seu nom indica, en una zona de protecció de barrancs. Per tant, ens trobem en un terreny, amb una orografia francament difícil i que segur que si haguéssim visitat la zona els companys regidors haguessin convingut que és un penya-segat i que per tant és de difícil ús per part de qualsevol ús que pugui donar-se a nivell municipal. D'aquí el no haver plantejat la possibilitat de declarar d'interès públic. D'altra banda, i no s'ha d'escapar ningú, doncs, la impossibilitat econòmica que pot suposar l'adquisició via una expropiació, via un acord amb el propietari d'una finca d'aquestes dimensions propera al casc urbà, doncs, és francament difícil i, per mi, atreviria inviable econòmicament en aquests moments. Un altre aspecte, i que, òbviament, com deia també la regidora Peric, haurem d'anar treballant, és que desconeixem la finalitat última en la qual doncs, el nostre pla general vigent l'any 99 va deixar aquestes zones verdes, aquestes taques de zones verdes d'aquí al municipi i en altres zones doncs, de titularitat qualificat de zona verda amb titularitat privada. Això, vist el temps, és un mal negoci per l'Ajuntament, més enllà que una finca en qüestió pugui ser d'interès o no, però en termes generals s'ha demostrat que és un mal negoci per l'Ajuntament. Per tant, esperem també amb aquesta propera revisió del pla general poder solucionar part d'aquests problemes que aquest tipus de finques ens ocasionen actualment. Moltes gràcies.
Sí, senyora Peric, té la paraula.
Dues consideracions. Una, és veritat que aquesta zona està classificada com a protecció de marges i barrancs, per tant, clar, és evident que el propietari té una zona de marges i barrancs i el planejament diu que pot ser privat o públic i segurament el contenciós dirà el que dirà quan això arribi. Segona, és veritat que les zones verdes, si s'han d'adquirir passats els 5 anys, és un cost elevadíssim per part de l'Ajuntament, però en el seu moment, quan es van posar zones verdes que s'havien d'expropiar, si haguessin sigut gratuïtes, haurien anat acompanyades d'un creixement del municipi que en el 99 no es va voler tirar endavant. Per tant, si es posen zones verdes de cessió gratuïta i obligatòria, van acompanyades de desenvolupament urbanístic i, per tant, de creixement. Per tant, aquestes, com que no anaven acompanyades d'això, són d'expropiació.
Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions, passaríem a la votació d'aquest sisè punt de l'ordre del dia d'avui. La improcedència de l'expropiació sol·licitada pel senyor Cordella. Vots en contra de la proposta. Abstencions. Els dos regidors del grup d'Esquerra Republicana, el senyor Jordi Roman, i els sis regidors del grup de Convergència i Unió. Vots favorables, els 10 regidors de l'equip de govern i els dos regidors del grup de l'altra veu. Passem al setè punt de l'ordre del dia d'avui, que és la creació de la comissió per la revisió del POUM. Faré jo mateix la defensa per part de l'equip de govern. I és que venim d'un planejament urbanístic, com s'acaba de dir, de l'any 99. De fet, durant aquesta dècada s'han explorat i esgotat pràcticament, podríem dir, que totes les possibilitats que tenia el pla d'ordenació urbanística del nostre municipi. De fet, ja portem bastantes modificacions del pla general, en comptabilitzem un total de 15 durant els últims anys, i la justificació de per què volem iniciar aquest procés la faré des de tres punts de vista diferents. El primer d'ells és afrontar els nous requeriments i la nova legislació que tenim en aquests moments. De fet, durant aquests 10 anys hi ha hagut importants modificacions en normes superiors al POUM, com ara la Llei d'Urbanisme de la Generalitat, el Pla Territorial Metropolità, la Llei de Dret a l'Habitatge, la Llei d'Avaluació Ambiental, la Llei de Centres de Cultes, plans d'equipaments comercials. Tot això provoca, necessàriament, que l'ordenament municipal s'hagi d'adaptar a tots aquests nous requeriments de normes superiors. També és evident que durant aquests 10 anys de vigència del Pla General ens hem adonat d'alguns problemes que volem solucionar, sense anar més enllà del que acabem de discutir en el punt anterior. El segon punt de vista pel qual hem decidit iniciar, o proposem al plenari iniciar aquesta revisió del POUM, és el nou context social i econòmic en el qual ens trobem. El que diré ara resulta una obvietat, però està clar que el món ha canviat en els últims 10 anys, afegeixo, especialment en els darrers 3 anys. L'actual situació de crisi econòmica, de canvi de model productiu, de nous usos i d'hàbits entre la ciutadania, fa que haguem de repensar de quina manera podem donar respostes a noves realitats que tenim en el municipi. Deixeu-me apuntar, si més no, dos temes que seran capitals en aquesta revisió del POUM. Un és la necessitat d'habitatge protegit a la vila, una oferta que actualment és inexistent, i també replantejar l'illa pública d'equipaments més important que tenim en aquests moments, especialment després de la finalització de la reforma de la plaça Major, que és la de l'Espai Tolrà. També justifiquem aquesta proposta que portem avui a aprovació pels nous horitzons de futur que se'ns plantegen. Nous projectes que han aparegut durant els darrers temps també fan recomanable una reflexió en profunditat de com els hem d'encarar i de quin encaix han de tenir. El més important de tots ells és el de l'arribada dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fins a Castellà, un projecte que per la seva envergadura significarà una profunda transformació de la vila. Alguns de vostès segurament es preguntaran per què ara en aquests moments. Respondrem també de dues maneres. La primera és que aquest és un procés al que s'ha d'arribar al pacte i al consens entre les diferents formacions polítiques. Està clar que aquest és un pacte que supera l'actual legislatura i que s'encara cap al futur. Considerem que hem de començar a treballar perquè en un horitzó de l'any 2011-2012, especialment 2012, es pugui finalitzar un procés que és llarg, que és costós i és feixuc, però que considerem que és absolutament necessari. I a proposta d'ERC, d'Esquerra Republicana, també cal fer aquesta reflexió tenint en compte el pla estratègic que es va fer en el seu dia, així com també d'altres plans sectorials que s'han anat confeccionant durant tot aquest període de temps. Creiem que s'ha de fer en uns moments com els actuals. Si hem de pensar, tocant de peus a terra, tenint en compte l'actual crisi econòmica, quins factors els ha produït per no caure en errors del passat. D'aquesta crisi econòmica ens sortirem, això ho tenim tots clar. Ara bé, treballar ara significarà que ens sortirem abans i també que ens sortirem millor. Entenc que hi haurà intervencions per part dels grups municipals. Per part del grup de Convergència i Unió té la paraula la regidora Gemma Peric.
Iniciar la revisió del Pla General és, sens dubte, un projecte molt important. Bàsicament perquè comportarà la regulació, ordenació urbanística del nostre territori pels propers 15 o 20 anys. I serà un document que definirà com serà el castellà de futur. Llegíem fa pocs números en una entrevista publicada de la revista actual del senyor alcalde Jiménez, que afirmava que quan havia començat la legislatura descartava que es fes aquesta revisió. Però ara, quan queda menys d'un any per acabar aquesta legislatura i val a dir que per tant no es podrà aprovar fins a la propera, creu que és el moment de fer aquesta revisió. No sabem què és el que ha canviat, però per nosaltres queda clar que el document que es va aprovar en el 99 ha arribat al seu sostre. En aquesta entrevista afirmava també que la modificació del Pla General ha de fixar de quina manera volem sortir de la crisi. Ens sembla una mica agosarat que l'alcalde creï semblants expectatives. Potser alguns podran sortir de la crisi amb el Pla General, però queda clar que l'objectiu de la Llei d'Urbanisme i, per tant, d'aquest Pla General no és afrontar crisis econòmiques, sinó és ordenar, transformar, conservar, controlar l'ús del sòl, del subsòl i del vol. La urbanització, l'edificació del sòl, la regulació de l'ús, de la conservació i de la rehabilitació de les obres, els edificis, les instal·lacions i, per tant, de l'aplicació de totes les normatives. Amb això es defineix el model de municipi de futur i això és el que volem que l'alcalde expliqui a la ciutadania. Permeti'm que em torni a referir a l'entrevista, però de moment és l'única informació que disposem de l'equip de govern. En aquesta entrevista adreçada als lectors de l'actual, diuen que vostès estan disposats a parlar de les àrees. Parlar vol dir discutir i replantejar? Segur que no. Les àrees estan més que aprovades i sobretot no voldríem saber, per sorpresa, que algunes estiguin fent passos per endegar-les, sense que, com diu l'alcalde, haver-ne parlat en la revisió del Pla General. També diu que està disposat a parlar de Can Bages. Això ho deu dir per acontentar algun públic, no? Perquè el polígon no tan sols està aprovat, sinó que han iniciat les obres. No serà que aquests missatges tan esperançadors que fa l'alcalde els fa sabent que el Pla General no s'aprovarà immediatament, sinó més enllà d'aquesta legislatura, potser d'aquí 2 o 3 anys? El nostre vot serà, naturalment, a favor i esperem que a partir d'aquesta reflexió també engeguem molt properament el debat de la ciutadania, que és la que ha de definir quins són els paràmetres que hem de marcar per aquesta propera revisió del Pla General.
Gràcies, regidora. Més intervencions per part del grup de l'altra veu. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Martí Llobet.
Gràcies, alcalde, regidors. Bé, deixi'ns dir d'entrada que ens sorprèn que aquest punt es porti plena aquesta legislatura. Recordem perfectament l'alcalde, quan parlava de les àrees, la seva voluntat i compromís de tocar el Pla General si aquestes s'aprovaven. La revisió del Pla General, en circumstàncies normals, no ens hauria pas de fer por. No deixa de ser una eina urbanística que ens hauria de servir per dissenyar el municipi que volem. El que passa és que cap dels motius que ens han donat ens convencen i exigeixen forçosament la revisió del pla actual. Revisar el Pla General és un procés llarg i car, i ens agradaria d'entrada saber què volen fer vostès més enllà d'ajustar el pla actual a la legislació vigent, perquè estem convençuts que si només fos per això no caldria revisar-lo. Segurament ens diran que el lloc per parlar-ne serà en aquesta comissió que volen crear. Però nosaltres, per contra, estem més en la línia de l'esmena que han fet els companys d'Esquerra. Abans d'obrir el meló, volem saber quin meló volem. Dèiem al principi que obrir el Pla General no ens hauria de fer por, però es dona el cas que nosaltres en tenim i força. Primer, el pla actual en vigor ha estat un mal negoci pel nostre municipi, doncs ha permès una especulació urbanística descontrolada sense obtenir espais suficients pels equipaments necessaris derivats d'aquest creixement. Les actuacions urbanístiques més importants d'aquests 3 darrers anys les han aprovat en solitari i no eren actuacions menors. Han aprovat juntament amb el Trànsfuga la creació de les àrees, 600 nous habitatges amb l'impacte que això suposa. Han aprovat per lliure l'explotació de la restauració de la Pedrera de Can Sallent per 25 anys més. Han volgut encabir la 7a escola dins les pistes d'atletisme. També s'ha escombrat sencera la zona del Molí d'en Busquets i s'han iniciat les obres de Can Bages. En totes aquestes actuacions no han mostrat mai cap flexibilitat negociadora. Han imposat la seva opció i no han tingut en compte cap de les propostes que se'ls han presentat. És per això que quan vostès diuen iniciar un procés de reflexió i debat, si ha de ser com el que hem tingut fins ara, val més no tocar res. Ara sembla que busquin un consens que fins ara només l'han sabut trobar amb l'anomalia democràtica del meu darrere. Per revisar el PUM no podem fer-ho com fins ara. El valor estratègic, l'abast del pla i la participació que això suposa ha de marcar un abans i un després en la voluntat política en temes d'urbanisme. Nosaltres estem oberts a parlar de tot, però tenim la sensació que ja tenen un full de ruta traçat. Pel que volem, però també per com han anat les coses fins ara, el nostre vot serà l'abstenció. Gràcies.
Gràcies, regidor. Més intervencions per part del grup d'Esquerra Republicana. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Jordi Permanyer.
Bé, és sabut que tenim un pla general urbanístic vigent des de l'any 99, que pràcticament s'ha esgotat, però ja fa uns anys que s'ha esgotat. Prova d'això, o com a mínim de la impressió que en teníem o que en tenim, la majoria de candidatures i de partits polítics que ens vam presentar a les eleccions municipals, és que aquestes candidatures, la gran majoria, portàvem amb el nostre programa electoral la revisió del Pla General. Això vol dir que, com a mínim, teníem la sensació, la majoria, de que es tenia que revisar. Nosaltres sempre hem defensat que abans de revisar el Pla General, que calia, i per nosaltres calia fer-ho a principis de legislatura, ja ho vam proposar en aquell moment, però vam proposar el mateix que hem proposat ara i que s'ha recollit, que és que abans d'iniciar la revisió del Pla General es fes una revisió de les línies estratègiques del Pla Estratègic, que va ser en participació ciutadana i que va definir el model de municipi de cara al futur. D'això també fa uns anys i, per tant, entenem que s'ha de revisar. Hi ha d'haver un debat ciutadà sobre quin model de municipi volem de cara al futur i quan això estigui clar i estigui aprovat i consensuat, amb el màxim consens possible, evidentment, no unànimament, segurament, llavors podríem entrar a revisar el pla general, perquè en definitiva el pla general urbanístic el que hauria de reflectir són aquelles línies bàsiques, aquelles línies estratègiques del model de municipi que volem. Això ho vam dir ja a principis de legislatura i dient amb aquest argument que per nosaltres estava pràcticament esgotat i que sobretot el partit de govern, el PSC, també ho portava amb el seu programa electoral i per tant podríem començar per aquí. La negativa per part de l'equip de govern doncs, va ser de revisar el pla general i evidentment de revisar el model de municipi. Posteriorment, com ja s'ha explicat, es van aprovar les àrees, es van aprovar les àrees amb els vots de l'equip de govern, és el regidor trànsfuga, amb el vot en contra dels tres grups de l'oposició. Tots tres grups vam insistir en el tema de que sí que cal habitatge públic, però que això s'hauria de fer per altres mitjans i amb revisió de pla general. I el pla general és evident, insisteixo en aquest tema, perquè també s'ha de fer amb participació ciutadana. Es van aprovar les àrees sense ni parlar-ne pràcticament, sense debat. Les va aprovar l'Ajuntament i posteriorment ho va aprovar la Generalitat. Bé, ara a la recta finals de legislatura l'equip de govern es despenja dient que vol fer una revisió del pla general i estem d'acord, votarem a favor d'aquest punt i a més havent introduït l'esmena que ja s'ha comentat sobre fer prèviament el debat ciutadà sobre quin model de municipi volem. Per què es fa a finals de legislatura? La nostra lectura és evident en aquest cas. Aquí sí que es parla ja tot un memoràndum de temes doncs, que s'hauran de tractar o que es poden tractar dintre la revisió del pla general. Una d'elles és les àrees. Tots sabem perfectament doncs, que estan aprovades per la Generalitat i per molt que nosaltres modifiquem i revisem el pla general, no depèn de nosaltres si les àrees continuen endavant o no. Si es tiren enrere, si nosaltres amb el pla general diem que no volem les àrees i busquem una altra alternativa, haurà d'aprovar la Generalitat, no serà suficient amb l'aprovació de l'Ajuntament. Per tant, moltes vegades és crear falses expectatives, o si no parlem obertament del tema, aviam si estem disposats a tirar o no enrere doncs, les àrees i de la manera que s'ha fet, no? De com es van aprovar i sense debat. Per què es fa a finals de legislatura? Perquè ja hi ha uns fets consumats, com hem dit, principalment les àrees, i perquè amb la participació ciutadana nosaltres entenem, i és evident, i així s'ha passat a altres municipis, quan hi ha revisió del pla general i quan m'ha dit el company de l'altaveu sobre el meló, doncs això crema i porta un desgast, sobretot per l'equip de govern, si aquest pla general s'acaba aprovant dintre de la legislatura. Bueno, s'ha acabat el cap, no? Diguem-ne, es comença la revisió del pla general amb aquesta legislatura, doncs anant bé s'aprovarà a mitjans, encara no a mitjans de la propera. Això potser l'equip de govern, sigui l'actual o sigui un nou equip de govern, doncs no cremarà tant i hi haurà temps de rectificació fins a finals de la propera legislatura. Malgrat tot això, nosaltres estem d'acord, ja ho he dit, i votarem a favor, però sí que vetllarem doncs, perquè no es faci ni un pas per la revisió del pla general sense que abans es debati sobre quin model de municipi volem. No amb aquesta comissió que avui es crea, sinó a nivell ciutadà, amb debat ciutadà.
Molt bé, moltes gràcies. Sí que m'agradaria fer algunes puntualitzacions a alguna de les intervencions dels diferents portaveus municipals. La primera és la meva sorpresa, perquè sí, clar, fer una revisió del pla general doncs no deixa de ser un tràmit urbanístic important, de fet l'ha especificat molt bé la regidora de Convergència i Unió, però és veritat que també allà s'especifica quin és el model de creixement que volem com a municipi i per tant, més enllà del tràmit merament urbanístic, també hi ha unes derivades importantíssimes. En el pla general es prefigura quin és el municipi que volem i per tant a ningú se li escapa que un model determinat de creixement a nivell general, no només a nivell de castellà, amb el seu principal instrument, que és el pla general, ha fet doncs, que hi hagi una crisi econòmica important. Jo només em vull referir, per exemple, a un projecte, com pot ser el de l'Espai Tolrà, tal i com estan les qualificacions de l'espai Tolrà, doncs segurament després d'aquesta situació de crisi econòmica profunda que estem patint durant els últims 2 anys i mig, 3 anys, doncs s'haurà de revisar i haurem de canviar les qualificacions, perquè aquest és un projecte que està pensat en una situació i en un context molt diferent al que ens trobem en l'actualitat, i per tant hem de veure quin és el profit que podem treure a una de les pastilles més importants d'equipaments que tenim al nostre municipi. Estem disposats a parlar de tot, també de les àrees, i a fer tots els canvis que s'hagin de fer, amb una reflexió en global i en context. Escoltin, sense anar més lluny, el grup municipal de l'Altra Veu ens va presentar en una comissió específica quina era la seva proposta referent a habitatge, més concretament a habitatge públic. Òbviament, si vostès volen parlar seriosament d'aquestes qüestions, si vostès volen que les seves propostes siguin escoltades, debatudes, reflexionades i consensuades, això ha de passar en una comissió en la qual s'acabi pactant amb la resta de grups polítics. I són propostes, doncs, que s'hauran d'analitzar. Per això, precisament, creem aquesta comissió, perquè propostes que puguin arribar de diferents grups, una proposta de l'envergadura, jo penso que fins i tot tenia un impacte molt més important que les àrees, la proposta que havia presentat el grup de l'Altra Veu en matèria d'habitatge, doncs s'haurà de debatre en aquest punt. I segurament hi han propostes, o hi han petites propostes dintre aquesta proposta gran d'habitatge que poden ser perfectament assumides, i per tant jo penso que haurem de reflexionar, les haurem de veure, les haurem d'examinar, i per tant haurem de veure la seva viabilitat en definitiva. En qualsevol cas, que sàpiguen els regidors, doncs, que si finalment, com sembla, vistes les votacions dels diferents grups municipals, tiren endavant aquesta proposta, doncs iniciarem un procés, com he dit en la meva intervenció, llarg, costós i feixuc. Costós no només econòmicament, sinó a cost de la feina que hauran de fer tots els regidors. És un procés, doncs, que significa fer un anal detall, fer una cirurgia importantíssima sobre el nostre municipi, i per tant començar a treballar pel castellà que esperem tots, un castellà de futur en el qual esperem que puguin tenir com a resultat aquest consens i aquest pacte, doncs, que no es produirà durant aquesta legislatura però que necessàriament s'haurà de produir a la propera. Més intervencions? Sí. La senyora Gemma Peric, per part del grup de Convergència.
Bé, en tot cas em sorprèn perquè la comissió encara no ha començat i crec que l'equip de govern ja té alguna posició respecte a l'espai Tolrà. No ho sé, ho dic perquè com que parla de canvis de qualificacions, en tot cas em costa pensar què pot ser, no? Jo crec que és bo fer-ho d'una banda en el marc de la comissió, però per altra banda també crec que és prudent que tots tinguem clar que qualsevol de les propostes jo crec que no es pacten coses concretes sobre què és el que volem, sinó sobretot model de creixement. A partir del model de creixement hi ha una sèrie de normativa que no et permet fer segons què. Vull dir que tampoc és tan, no és un joc del monopoli de canviar els llocs de, o les peces de canvi. Per tant, jo crec que ja ha quedat clar que en la comissió, doncs, hi estem d'acord, doncs, engegar aquest procés, donat que el planejament, doncs, ha arribat al seu sostre, però en tot cas jo demanaria que, doncs, no tinguéssim qüestions de prejudici o de precoses concebudes abans que, si més no, que la resta ho sapiguem.
Si més intervencions, per part del grup de l'Altra Veu té la paraula el seu portaveu, el senyor Martí Llobet.
Bé, perquè ho ha tret vostè mateix i per al·lusions, no? Sobre que podem parlar de les àrees, parlo amb una altra veu, però em sembla recordar que també era una postura que compartim tots els grups de l'oposició. Nosaltres estàvem disposats a parlar de les àrees i, per exemple, l'àrea que era la de la Playtex, estàvem tots disposats a parlar-ne i de mirar les potencialitats que allò tenia. No ens hi vam negar mai en cap moment de parlar-ne. No va ser el cas, vostès van voler aprovar les dues. I sobre comparar, dir que les propostes del document de treball que vam presentar nosaltres tenien més impacte que les àrees, home, seriosament, allò era un document de treball que venia a dir, per no fer les àrees,
el municipi disposa d'aquestes pastilles i amb aquestes pastilles podem treballar. Nosaltres, en cap cas, i això ho saben, i no cal que hi facin demagògia, dèiem que allò era el sostre edificable que nosaltres preteníem. Nosaltres dèiem, tenim amb això i amb això podem jugar. Per tant, jo crec que, i d'això en som conscients, vull dir, amb això no cal que facin trampa. Bé, ja està, gràcies.
Gràcies, regidor. Sí, el senyor Jordi Perpanyer, per part del grup d'Esquerra, té la paraula.
Molt breu també, només per tornem a insistir en la nostra proposta, perquè ja s'ha llançat un globus sonda del tema de l'espai Tolrà. Aviam, ens agradaria que abans de llançar globus sondes i abans de començar a parlar de possibles requalificacions urbanístiques al pla general, sisplau, primer posem-nos seriosament a revisar el model de municipi en participació ciutadana. Quan tinguem model de municipi i línies estratègiques, comencem a parlar de revisió del pla general, però no ho fem al revés, perquè aprendrem mal.
Bueno, ja per al·lusions, però és que a mi em sembla que és d'una obvietat cristal·lina. És a dir, algú es pot creure que el projecte de l'espai Tolrà, que era d'un hotel, una bolera i un multicinemes, si en el moment de la bombolla immobiliària no era factible ni viable econòmicament, ara ho pot ser, o després quan sortim de la crisi ho pot ser, haurem de repensar-ho, senyors. És que és una obvietat, sense cap tipus de dubte que haurem de repensar. Escolta, no és un globus sonda, és que senzillament és una de les parcel·les més importants. Pot ser que hi hagi un impacte importantíssim a la zona amb l'arribada dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la zona i per tant ho hem de repensar. Hi han passat coses en el municipi durant els últims 3 anys i ho hem de fer i crec que és de la nostra obligació fer-ho. Res més, ja en parlarem. No estic proposant cap tipus de canvi en exactitud, però crec que hi hem de repensar i hem de reflexionar. Potser arribem a la conclusió que ha d'haver-hi un hotel, una bolera o un multicinemes, però disculpin, deixi'm dubtar d'això. En qualsevol cas, passem a votació d'aquest punt de l'ordre del dia d'avui, que és el punt 7è, que porta per títol creació de comissió per la revisió del POM. Vots en contra de la proposta? Abstencions? Els dos regidors del grup de l'Altraveu. Vots a favor de la proposta, els 10 regidors de l'equip de govern, els 2 regidors d'Esquerra Republicana, els 6 regidors del grup de Convergència i Unió i el senyor Jordi Roman. El 8è punt de l'ordre del dia d'avui, que és la proposta de l'Altraveu sobre transparència municipal, es deixa, entenem, pel mes de setembre, i aquí hem d'agrair l'actitud del grup municipal de l'Altraveu per tal de buscar un consens amb la resta de grups municipals. I passem al 9è punt de l'ordre del dia d'avui, que són els assumptes sobrevinguts. El primer d'ells és una moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana que és la moció del suport a l'exercici a dret a decidir. Sí, fa l'exposició inicial el regidor d'Esquerra, el senyor Oriol Papell.
Gràcies, alcalde. Bona nit. Bé, com ja sabeu, la coordinadora de les consultes per la independència va entrar una proposta d'iniciativa popular a la mesa del Parlament per tal que, mitjançant la nova llei de consultes, se celebrés una consulta oficial a tot Catalunya sobre la independència. El dia 8 de juny, la mesa del Parlament s'hi va pronunciar favorablement amb els vots de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa. Un mes després, PSC i PP van entrar la petició de reconsideració de l'acord, quan el màxim de temps per presentar tal petició són 2 dies. La mesa del Parlament es va tornar a reunir i aquest cop CiU i Iniciativa es van unir al PSC i al PP i la van aturar, deixant erc sol amb la defensa de la iniciativa popular, basant-se sobretot en un dictamen consultiu del Consell de Garanties Estatutàries que hi era desfavorable. Davant d'això, el nostre grup parlamentari ha entrat una petició perquè es reconsideri la decisió de la mesa del Parlament, ja que la llei de consultes no preveu que els dictàmens no vinculants del Consell de Garanties Estatutàries pugui aturar una iniciativa parlamentària ja iniciada. Esperem que CiU i Iniciativa reconsiderin el seu vot i no es tronquin la il·lusió que molts ciutadans han posat en aquest referèndum i, sobretot, en la gent que ja va començar a preparar-se per recollir les signatures. Aprofitem per demanar al grup municipal de CiU que pressioni o parli amb els seus representants a la mesa del Parlament perquè reconsiderin la seva posició. Davant de tot això, i tenint en compte que la iniciativa popular està aturada a la mesa del Parlament, retirem la proposta de resolució que presentem avui esperant noves notícies i, en tot cas, si fos necessari, ja la presentaríem en propers plens. Gràcies.
Gràcies, regidor, per l'explicació de per què retiren aquesta proposta, aquesta moció. En tot cas, passem a la propera moció, per tant, no votem, passem a la propera moció, que porta per títol davant la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, Castellà del Vallès es declara moralment exclòs de l'àmbit de la Constitució espanyola. Torna a fer un motiu d'exposicions al regidor d'Esquerra, el senyor Oriol Papell.
Gràcies, alcalde. Davant la sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat en referèndum popular el 18 de juny de l'any 2006, l'Ajuntament de Castellà del Vallès, reunit avui en ple extraordinari, interpretant els anhels dels ciutadans d'aquest poble vallesà, els quals representa, fa públiques les consideracions i acorda les resolucions següents. Primera, la sentència retalla molt greument l'Estatut en qüestions clau per a l'autogovern català, com ara la llengua, la justícia i el finançament. Tenint en compte que la Carta Magna Catalana és ja un text de mínims respecte del que va aprovar el nostre Parlament el 30 de setembre de 2006, que ja va ser substancialment retallat per les Corts Espanyoles i que va ser aprovat per àmplia majoria a les urnes del poble de Catalunya, la conclusió evident que se'n desprèn és que les aspiracions d'autogovern de la nació catalana no tenen cabuda a l'ordenament jurídic espanyol, que té aquest tribunal deslegitimat com a intèrpret únic i vinculant de la Constitució espanyola. Segona, la reforma de la Constitució espanyola amb l'objectiu de fer-hi possible l'encaix de les aspiracions autogoverns catalanes es certifica com una quimera del tot impossible, atès que requeriria el suport de dues terceres parts de les Corts espanyoles, una cambra dominada pels mateixos partits espanyols que van retallar l'Estatut aprovat a la Cambra Catalana per una amplíssima majoria, o que el van recórrer després al Tribunal Constitucional i que han designat els membres d'aquest tribunal polític fet a la seva mida. Tercera, la sentència del Tribunal Constitucional tanca, doncs, de forma definitiva, el sostre d'autogovern de Catalunya dins l'Estat espanyol, molt per sota de les aspiracions del poble de Catalunya que reclama avançar cap a noves fites de llibertat nacional, com vam comprovar la manifestació de dissabte passat. Quarta, des d'aquesta corporació municipal creiem arribat el moment de qüestionar la sobirania espanyola sobre Catalunya i com a representants legítims dels nostres veïns acordem declarar el nostre municipi moralment exclòs de l'àmbit de la Constitució espanyola en un gest conscient d'afirmació nacional i democràtica de resposta a aquesta sentència humiliant. Cinquena. Així mateix cridem els veïns de Castellà del Vallès i els ciutadans i ciutadanes de tota la nació catalana a participar massivament als actes públics en contra d'aquesta sentència i en defensa de l'exercici del dret d'autodeterminació del poble català. Gràcies.
Gràcies, regidor. Per part de l'equip de govern explicaré el posicionament jo mateix. De fet, aquesta és una proposta que presenta el grup d'Esquerra i que en el seu redactat, i almenys ho entenem així els regidors de l'equip de govern, no busca el consens entre les diferents forces catalanistes. Considerem que després de la manifestació celebrada el 10 de juliol, els ciutadans i ciutadanes reclamen una resposta unitària de tots, dels que es consideren autonomistes, federalistes i independentistes. Per això hem presentat una moció alternativa com a equip de govern. No ens agrada a nosaltres tampoc, òbviament, la sentència del Tribunal Constitucional. Nosaltres volem l'Estatut. L'Estatut que va votar en referèndum al poble de Catalunya i el volem tot. I la nostra feina com a representants electes és la de lluitar per transformar allò que no ens agrada. La Constitució és un pacte i és modificable. Lluitin per modificar la Constitució, sumant voluntats a la seva causa i fent els passos previstos en la mateixa Constitució per canviar aquells punts que no els agraden. Denunciem en aquest sentit doncs, que Esquerra Republicana presenta aquesta moció aquí a l'Ajuntament de Castellà i estaria bé que també la presentessin en el lloc que pertoca, almenys nosaltres ho entenem així, que és el Parlament de Catalunya. Més intervencions? Sí, la Mercè Vallès per part del grup de Convergència i Unió.
Moltes gràcies, alcalde. Bé, tres puntualitzacions al el sentit del nostre, el vot del nostre grup, si el redactat queda com està, serà contrari. En primer lloc, perquè nosaltres no ens sentim responsables ni representants de la moralitat de ningú, i menys dels ciutadans d'aquest poble. Som legítims representants, però no ens sentim representats per la seva moral. En tot cas, entendríem i votaríem a favor si digués doncs, que el consistori de Castellà del Vallès es declara doncs, moralment exclòs de la Constitució i si això fos aprovat per unanimitat per aquest consistori. Per tant, després es debat una moció que és on es mostra el rebuig del nostre, doncs, d'aquest Ajuntament, del nostre grup, per la sentència del Tribunal Constitucional, moció que doncs, hi donarem suport doncs, perquè evidentment la sentència ha suposat una important retallada als nostres doncs, desitjos d'augmentar el nostre autogovern, però en aquest cas aquesta moció doncs, no la trobem doncs, coherent perquè no ens sentim, com he dit, representants de la moral dels ciutadans de Castellà. En tot cas, ens sentim representants de la nostra moral, però no dels ciutadans de Castellà. Gràcies.
Gràcies, regidora. Sí, per part del grup de l'altra veu té la paraula el regidor Martí Llobet, el seu portaveu.
Sí, gràcies, alcalde. Molt breument, els regidors de l'altaveu, quan varen prometre el càrrec de regidors, ja ho fèiem per imperatiu legal quan es tractava de la Constitució. Ara més que mai ens refermem la nostra postura. Més que un acte individual, ens cal un acte col·lectiu. Nosaltres hi votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Sí, intervencions, rèpliques o... Sí, senyor Paper, ja em sembla que vol la paraula. Sí.
Primer de tot, dir a Convergència i Unió que acceptem el canvi que proposen i per tant no hi hauria cap problema amb la seva proposta. I després, referint a la intervenció que ha fet l'alcalde, crec que la moció queda molt clar el tema de la Constitució. És bastant absurd seguir enganyant els ciutadans explicant que canviar la Constitució és possible. Si intentem canviar la Constitució, pot ser encara pitjor del que ha estat, perquè cal 3/4 parts del Congrés espanyol i, perdonin, però és innecessari el PP i, evidentment, vostès que tenen aquesta obsessió sempre doncs, que ve la dreta, que ve el PP, precisament entendran que el PP mai serà favorable a qualsevol avenç que pugui tenir Catalunya en el seu autogovern. Per tant, com diu molt bé el text, és una quimera plantejar doncs, la possibilitat de canviar la Constitució quan sabem perfectament doncs, que no hi ha en contra nostra. I no sé si l'alcalde hi va anar a la manifestació de dissabte, però jo això el sentit aquest unitari doncs, de federalistes, d'autogovern, autonomistes, jo el que vaig sentir i crec que si hi ha gent aquí que hi va anar a la manifestació és que el crit era independència, vull dir, no vaig sentir en cap moment cap crit d'estatut, estatut, no, al contrari, vaig sentir independència. La gent, la majoria de gent que va anar a la manifestació va entendre que s'ha acabat, el Tribunal Constitucional ha deixat claríssim que Catalunya no hi cap en aquest estat, no hi cap volent les aspiracions que té i que vam expressar tots doncs, en el seu moment al Parlament i en les votacions del referèndum. Per tant, plantejar, intentar arribar a acords, a pactes amb l'Estat, amb el govern espanyol, trobo que és enganyar els ciutadans i per tant doncs, jo no seguiria per aquí perquè qualsevol ho veu que intentar reformar la Constitució espanyola és absurd, seria contraproduent fins i tot, i el que ha retallat el Tribunal Constitucional evidentment no es pot solucionar fent lleis noves perquè el Tribunal Constitucional, doncs, com diu el seu nom, és el màxim interpretador de la Constitució, per tant qualsevol llei que es volgués aprovar per tal de rescatar el que s'ha retallat a l'Estatut doncs, no seria vàlida perquè el Tribunal Constitucional s'hi ha posicionat en contra i ho ha retallat, per tant doncs, tornava doncs, a dir que acceptem la proposta de Convergència i que el PSC doncs, s'ho faci mirar, perquè les propostes que fa doncs, són impossibles avui dia i els convido doncs, a abandonar el federalisme i a sumar-se doncs, a l'independentisme perquè avui dia és l'única solució que hi ha.
El que sí que agrairia amb el senyor regidor és que no utilitzi un to de que els regidors s'ho facin mirar. Escolti, cadascú defensa lliurement quins són els seus posicionaments, d'acord? I en qualsevol cas, si el Tribunal Constitucional és el màxim interpretador, com ha dit vostè, de la Constitució, no s'erigeixi vostè amb el màxim interpretador de la manifestació. No intentin apropar-se d'una manifestació en la qual, òbviament, hi van haver-hi crits d'independència. Jo també hi vaig ser en aquesta manifestació i ja va haver-hi de tot. O sigui, escoltin, sí, fantàstic, hi va haver-hi de tot. I precisament les diferents sensibilitats i la unitat, les ganes de poder construir entre tots, és el que ens farà poder recuperar aquest estatut votat per part de tots els catalans. No sé si hi ha més paraules. Sí, per part del grup de Convergència té la paraula la regidora Mercè Vallès.
En tot cas, el que quedi clar la nostra posició és si el consistori per unanimitat doncs aprova això, el nostre vot serà favorable i si no serà l'abstenció. Si no és per unanimitat, doncs ens abstindrem.
Molt bé, doncs aclarit el posicionament. Sí.
Bàsicament perquè aquests dies al Parlament s'està doncs, intentant trobar una posició unitària davant d'aquesta resposta, per tant, tampoc entenc que des dels ajuntaments ens dediquem doncs, a anar doncs, cadascú pel seu cantó, el que cal és una resposta ferma i unitària de totes les forces polítiques d'aquest país, que és el que diguem ens donarà més força davant de Madrid o de qualsevol altre tribunal o algú que ens vulgui retallar l'Estatut.
Moltes gràcies, regidora. Sembla que el regidor d'Esquerra, el senyor Oriol Paper, vol tornar a demanar la paraula. La té?
No, em sorprèn aquesta posició de vot, que si s'aprova per unanimitat votaran a favor i si no, doncs s'abstindran. Però bé, el seu grup sap què fa. I sobre el tema de que els ajuntaments no han de ser els primers a iniciar i a fer aquestes propostes, recordar-li que aquesta moció està pràcticament copiada de l'Ajuntament de Port de la Selva, governat i amb alcalde de Convergència i Unió, que va ser doncs, el que va iniciar-ho. Res més.
Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha més intervencions, primer de tot hem de votar la urgència de la proposta. Vots en contra de la proposta de la urgència, abstencions, vots favorables de la urgència. S'aprova per unanimitat l'urgència, es tracta d'un tema sobrevingut, regidor, i per tant primer es vota la urgència de la proposta i després es vota la proposta. Ara votem sobre la proposta, vots en contra de la proposta, els 10 regidors de l'equip de govern, abstencions, els 6 regidors del grup de Convergència i Unió, vots favorables, els 2 regidors del grup d'Esquerra, els 2 regidors del grup de l'altre i el senyor Jordi Roman. Passem ara a un altre tema sobrevingut. En aquest cas, porta per nom l'acceptació de la subvenció de l'Escola Bressol Municipal. N'informa el regidor d'Economia, el senyor Oscar Lomas.
Bona nit de nou. Portem a aprovació el conveni entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament per la formalització de la subvenció per tal de minorar el cost de les quotes de la llar d'infants al Coral pel curs 2009-2010. La subvenció atorgada és de 109.800 euros, que correspon a 1.800 euros per les 61 places que té l'escola. Un cop aprovat i signat el conveni, l'Ajuntament rebrà una bestreta del 80% de l'import i la resta amb la seva justificació final. I, com dèiem, aquesta subvenció es destinarà al finançament de la part del cost de l'escola de Bressol.
Gràcies, regidor. Intervencions no n'hi ha per part de cap dels grups. Doncs primer votarem novament l'urgència de la proposta i després el sentit de vot de cada un dels grups respecte a la proposta. Sobre l'urgència, vots en contra, abstencions, vots favorables, s'aprova l'urgència per unanimitat. Sobre la proposta, vots en contra, abstencions, vots favorables, s'aprova la proposta per unanimitat. I passem ja a l'últim punt de l'ordre del dia d'avui, penúltim, que és la moció que porta per nom a favor de l'Estatut i en contra de la sentència del Tribunal Constitucional, que en faré lectura. L'Ajuntament de Castellar del Vallès, en el ple del 28 de juny, en una declaració institucional aprovada de forma unànime, va ser un dels primers ajuntaments de Catalunya a manifestar la nostra indignació davant la sentència del Tribunal Constitucional i en afirmar la legitimitat de l'Estatut aprovat en referèndum pel poble català. En la declaració aprovada manifestàvem que Catalunya és una nació que s'ha sentit maltractada en tot aquest procés. Davant d'aquesta situació, les institucions catalanes, en les quals s'inclouen els ajuntaments i el poble català, hem de poder respondre amb una sèrie d'accions unitàries que permetin expressar d'una manera serena i ferma que no renunciem a cap de les aspiracions que ens hem fixat com a país. Per tot això, aquest Ajuntament manifesta el seu suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups polítics que volen defensar l'Estatut votat pel poble i els instàvem a que acordin una resposta conjunta a la sentència. També fèiem una crida a la ciutadania per tal que fes sentir massivament la seva veu en el marc de la manifestació que en els propers dies es va convocar, van convocar les forces socials i polítiques. D'una manera cívica i democràtica hem de poder expressar tots junts la nostra voluntat d'autoafirmació nacional i d'autogovern. En posterioritat, molts ajuntaments han aprovat propostes contra la sentència del Tribunal Constitucional més o menys constructives o corrents unitàries, que tenen en comú posar de manifest la indignació dels consistoris i dels ciutadans que representen. El dissabte 10 de juliol, molts catalans es van manifestar de forma pacífica i unitària als carrers de Barcelona, convocats per les forces polítiques, agents socials i entitats cíviques amb uns objectius comuns: mostrar la disconformitat i el rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional, avançant l'autogovern i exigir una resposta unitària a les forces polítiques catalanes. Al mateix temps, la Mesa del Parlament, a instàncies del Consell de Garanties Estatutàries, no ha admès a tràmit la proposta de referèndum presentat per Iniciativa Popular per considerar-ho il·legal i contrari a la Constitució i a l'Estatut. Per aquestes raons, ratifiquem en el contingut de la declaració institucional aprovada de forma unànime per aquest ple, en un primer punt. En el segon, constatem que a través de la mobilització el poble català ha manifestat la nostra reafirmació com a nació i la voluntat d'incrementar l'autogovern de Catalunya. En un tercer punt, Considerem que en aquests moments claus de la història del nostre país i amb independència dels interessos legítims de cada partit és necessari més que mai la unitat d'acció dels catalans i de les seves forces polítiques. En un quart punt, el ple de l'Ajuntament insta les forces polítiques catalanes a recollir la voluntat popular, definir estratègies conjuntes per garantir el nostre autogovern i de forma específica el contingut íntegre de l'Estatut aprovat per a referèndum pel poble català. I finalment, en un cinquè punt, diem que al mateix temps manifestem la nostra voluntat de recolzar els acords que amb aquests objectius prenguin el Parlament de Catalunya, que és la institució màxima del nostre país i qui té la competència en defensa d'aquests objectius. No sé si hi ha intervencions per part dels grups municipals. Sí, per part del grup de l'altra veu, té la paraula el seu portaveu, el senyor Martí Llobet.
Sí, nosaltres ens abstindrem i ens agradaria justificar la nostra abstenció. Ha sigut un tema sobrevingut, tan sobrevingut que ens ha arribat aquest migdia i n'hem pogut parlar poc. Però així ens entrada a nosaltres el punt 5, tot i estar d'acord amb tota la resta de la moció, allà on diu al mateix temps manifestem la nostra voluntat de recolzar els acords que amb aquest objectiu prengui el Parlament, doncs nosaltres, doncs depèn. Depèn. Està clar que el Parlament té la representativitat i la legitimitat per fer-ho, però nosaltres com a ciutadans en aquest cas pot ser que el Parlament, amb tota la legitimitat que tingui, prengui uns acords que com a ciutadans no ens omplin o pensem que no estiguin a l'alçada de les aspiracions nostres. Per tant, com que aquest punt no s'ha retirat, tot i estant d'acord amb la resta de la moció, ens abstindrem. Gràcies.
Gràcies, regidor. Si hi ha més intervencions, sí. Per part del grup d'Esquerra té la paraula el seu regidor, senyor Oriol Papell.
El nostre vot a aquest punt també serà l'abstenció. El trobem fluix aquest text, trobem doncs, que s'hauria de ser molt més contundent, intenta quedar bé, no se sap ben bé si és carn o peix, a part trobem algunes incongruències, doncs, l'últim paràgraf de l'exposició de fets es parla de la retirada aquesta de la IP, del referèndum, no entenem què hi pinta aquí, a més parla del Consell de Garanties Estatutàries sense especificar que no té cap mena de competència en el tema de la IP, i bueno, no, és massa tou i per tant no ens hi posarem tampoc, però nosaltres no estem per garantir doncs, que tinguem tot l'Estatut, sinó que estem en contra de la sentència i podem que això quedi clar, i aquí trobem que no queda clar que només s'està en contra de la sentència, sinó que, com he exposat abans, l'Estatut és irrecuperable ja, és un cadàver, és mort. El Polònia ho expressa molt bé quan surt Bob l'Estatut, doncs, ferit de mort i que no s'aguanta, i per tant seguir insistint en intentar arribar a acords per recuperar l'Estatut és una cosa impossible ja, no hi ha possibilitats de recuperar-lo, per tant s'ha d'avançar doncs, cap a l'únic camí que queda possible i que ja ha quedat molt clar en l'anterior exposició. No estarem en contra d'aquesta moció, evidentment, però no hi podem votar afirmativament perquè no la trobem prou contundent.
Gràcies, regidor, però si deixin puntualitzar dues coses. Primera, que en junta de portaveus el seu grup ha fet una esmena que s'ha recollit en aquesta proposta de resolució, entenem que era una esmena per tal doncs, de poder-hi votar a favor. I segona, mirarem el text que s'ha redactat en aquest Ajuntament i que presumiblement s'aprovarà, i veurem el text que segurament el divendres al Parlament de Catalunya s'aprovarà, aviam si difereix massa, segurament amb els vots d'Esquerra Republicana, aviam si difereix massa al Parlament de Catalunya el que s'aprovarà avui en aquest Ajuntament, el que s'aprovarà doncs, a la Cambra Catalana. En qualsevol cas, passem a votació d'aquesta moció. Sí? Senyor Jordi Permanyer, pel grup d'Esquerra Republicana, té la paraula.
Sí, vull aclarir perquè sembla que perquè la Junta de Portaveus es facin esmenes has de votar a favor. Nosaltres no hem dit que votaríem a favor. Hem fet una esmena com en podíem fer d'altres i quan va repassant el text te n'adones compte, com per exemple el que ha dit el regidor Oriol Papell. Aquí es parla del Consell de Garanties que no més a tràmit per considerar-lo il·legal. El Consell de Garanties Estatutàries no és vinculant, per tant no pot considerar il·legal res, fa un informe, fa un dictamen, i aquí en podríem trobar bastantes d'incongruència. Vull dir que quedi molt clar, de vegades les interpretacions, es van dir junta de portaveu, fas aportacions, hem fet aportacions, vam fer aportacions a reglaments, hem fet aportacions a l'ordenança fiscal i no hi hem votat a favor.
Doncs aclarit el posicionament del grup d'Esquerra Republicana per Catalunya. Doncs passaríem primer a la votació de l'urgència de la proposta. Sobre l'urgència, vots en contra, abstencions, vots favorables, s'aprova per unanimitat l'urgència, passem a votar el contingut de la proposta, de la moció. Vots en contra, abstencions, els dos regidors del grup d'Esquerra Republicana, els dos regidors del grup de l'Altra Veu, vots favorables a la proposta, els 10 regidors de l'equip de govern, els 6 regidors de Convergència i Unió i el senyor Jordi Roman. Passem al desè punt de l'ordre del dia d'avui, que són suggeriments i preguntes. Per part dels grups, de preguntes no n'hi ha, de suggeriments, sí. El grup de l'Altra Veu té algun suggeriment a fer?
Sí, gràcies, alcalde. Aviam, el primer suggeriment és que hem detectat i també bastants veïns ens ho han fet arribar, que sembla que en el mirador a hores nocturnes hi ha una il·luminació excessiva. I sí que és veritat que l'edifici amb llum i de nit és més bonic, però creiem que és completament innecessari. Segurament fa falta una il·luminació pel conserge o pel guarda de seguretat, però en tot cas la considerem excessiva, perquè ho tinguin en compte. El segon suggeriment, que en realitat són tres, està relacionat amb el tema del funcionament de la Vallesana, del bus. El primer punt seria la plataforma aquella que es va instal·lar en el carrer Tarragona, a darrere del camp de futbol, ho dic de memòria, però em sembla que va costar uns 10.000 euros, no acaba de funcionar, hi ha uns contenidors de deixalles, i a l'hora d'entrar-hi els busos també han de fer maniobres, marxa enrere per entrar-hi i no s'acaba fent servir. Ja sabem un altre tema del bus que compten arreglar-ho amb el desdoblament de la carretera, però hi ha el pas de la Sony que segueix sent un perill pels peatons que es veuen obligats a travessar. I vostès compten arreglar-ho quan això es desdobli o quan es faci la rotonda, nosaltres creiem que estem en obligació d'anar-ho repetint. I finalment ens han arribat queixes de persones que a l'hora d'agafar el bus i tenen mobilitat reduïda, sobretot gent gran o gent que va amb cadira de rodes, que el bus que va de Sabadell a Castellà és bastant freqüent que no els funcioni la rampa a la Barola per poder pujar. Hem rebut més d'un cas, en aquest cas, de persones que han d'esperar el segon o el tercer bus per poder-lo agafar. I molts cops l'empresa els diu que truquin abans d'agafar el bus. El que no pot ser és que aquestes persones siguin ciutadans de segona, i és un tema que jo crec que és prou important com perquè el tinguem en compte. Fins a tres busos han tingut que esperar, i no és un cas aïllat, repeteixo. I finalment, un altre suggeriment que fem és que també ens agradaria que els plens sortissin a l'agenda de la web de l'Ajuntament i a l'actual. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Sí, per part del grup d'Esquerra Republicana té la paraula el seu portaveu, el senyor Jordi Permanyer.
Bé, tenim unes queixes i un suggeriment. Les queixes fan referència al tema de manteniment, diversos manteniment, periòdicament ho anem dient, vull dir, perquè cíclicament va passant. Algunes zones verdes, doncs, que el manteniment és responsable l'Ajuntament directament amb el seu personal, que estan deixades amb herbes i bé, fan fàstic, per dir-ho d'alguna manera suau. L'altre tema també de manteniment és el tema del que l'equip de govern ha anomenat pipicans. No? La majoria estan bruts, no reposen les bosses, no es buiden les bosses amb els excrements i no es netegen. Especialment un de molt cèntric, que és el de l'espai Tolrà. Hi ha hagut queixes d'usuaris també que ens han fet arribar en aquest sentit. I l'última queixa, abans del suggeriment, l'última queixa també és per algun tipus d'arbres que hi ha a Castellà que no se'ls dona el tractament que haurien de tenir. Hi ha pulgor, això provoca les voreres en mal estat, que són enganxoses, que la gent també provoca molèsties, els cotxes aparcats. I alguna vegada es havia fumigat, es havia fet el tractament, però fa molt temps que no es fa i provoca molèsties als veïns. I el suggeriment és que es convoqui o amb una comissió específica perquè se'ns faciliti les dades sobre com va evolucionant tot el tema dels ajuts pel tema de la crisi, aturats i persones en situació d'atur, persones que accedeixen a ajuts i bonificacions en serveis municipals. S'estan fent una part d'aquestes reunions, vam fer una concretament doncs, ahir amb el regidor de promoció econòmica, Joan Creus, es va complint el calendari, parlem de promoció econòmica, parlem del que és el seu tema, però trobem a faltar un altre compromís, que només s'ha fet una reunió, per part, i ho vam fer a l'alcaldia, on se'ns va informar de quantes persones havien accedit als ajuts, a les beques i a les bonificacions dels serveis municipals.
Abans d'aixecar la sessió del plenari, dir-li al regidor que estaria bé que ens pogués enviar quines zones verdes que no ha especificat considerava doncs, que feien fàstic. En qualsevol cas, sense més, aixequem la sessió i ens retrobem durant el mes de setembre. Moltes gràcies a tots i fins la propera. I bon estiu.
Fins aquí la sessió plenària d'avui dijous 15 de juliol, una sessió plenària on s'han tractat diversos temes, entre d'altres les festes locals, que s'han aprovat per unanimitat i seran, com sempre, el 19 de març i el primer dilluns després de Festa Major, que és el 12 de setembre. S'ha aprovat amb les abstencions de tots els grups municipals, menys el PSC, la modificació de l'ordenança fiscal d'ocupació de domini públic referent a la gestió del mirador, on s'han explicat les tarifes per llogar sales, per exemple, per fer fotocòpies. En aquest punt ha sorgit un debat de si l'equipament, com l'auditori, pertany a la regidoria de Cultura o al mirador. Pepe González, regidor de projectes estratègics del PSC, ha dit finalment que tal el mirador depèn de la regidoria d'alcaldia. S'ha aprovat també la creació d'una comissió municipal per iniciar un procés de reflexió i debat sobre la revisió del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, la qual, entre d'altres, estarà formada per l'alcalde, dos membres del PSC, dos membres de CiU, un d'Esquerra i un altre de l'Altraveu. La proposta de l'Altraveu sobre la transparència municipal s'ha aplaçat per debatre-la ja al setembre i ja en assumptes sobrevinguts, Esquerra ha presentat dues propostes. La primera, referent a donar suport a l'exercici del dret a decidir, ha estat retirada. La segona, que també feia referència a aquest tema, a declarar Castellà moralment exclosa de l'àmbit de la Constitució espanyola, una demanda que finalment no s'ha aprovat pels vots contrari del PSC. El PSC, en assumptes sobrevinguts, també ha presentat una moció sobre l'Estatut, sobre el rebuig a la sentència de l'Estatut, que finalment sí que ha estat aprovada. Doncs bé, fins aquí el resum d'aquest ple, un resum que podreu escoltar demà a les dues sessions de l'informatiu, a l'informatiu migdia i a l'informatiu vespre. Ens veiem ja al setembre amb la retransmissió en directe del ple. Fins aleshores, que tingueu una molt bona nit i també molt bon estiu.